Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Nosaltres seguim a la caravana i toca posar en marxa aquesta caravana per anar a la Sala Baiquet, per parlar amb Guillem Balart, Nina.
Doncs sí, Guillem Balart és un dels intèrprets d'Animal Negre Tristesa, d'Anja Healing, una obra coral dirigida per Julio Manrique i interpretada, a més de Balart, per Màrcia Cisteró, Mia Esteve, Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Bert i Ernest Villegas. Aquesta obra es va estrenar el passat 25 de gener a la Sala Beckett i estarà en cartellera fins al proper 19 de febrer. En ella es presenten quatre homes i dues dones de mitjana edat que fugen de la ciutat per retrobar-se durant unes hores amb la naturalesa. Però no tot anirà com esperava. I és per aquest motiu que hem convidat a Guillem Balart perquè ens expliqui com estan anant aquests dies de funció.
Guillem Balart, molt bona tarda.
Bona tarda.
Cançó, per cert, d'Elvis Presley, que sona Animal Negre Tristesa. De seguida en parlarem de l'obra, abans, però jo que sempre tinc un actor o una actriu davant, m'agrada preguntar allò que se'ls pregunta als jugadors de futbol, allò de tu de pequeñito ja eres del Barça, tu de petit ja et volies dedicar al món de la interpretació, no?
Doncs la veritat és que em va venir més tard. O sigui, jo sóc el típic que de petit volia ser astronauta, després vaig voler ser bomber, després de bomber ja vaig començar a tastar petites coses d'interpretació, ja vaig veure que sí que ho volia, però potser a partir dels 18, et diria.
Va ser formatger.
Vaig ser formatger. De fet, la meva família són de Mollà. Llavors, els meus tiets van crear Montbrú, que és una empresa de formatges d'allà del poble, de Mollà, i durant tota la meva adolescència i part de allò, les primeres feines van ser allà a l'obrador de formatges i anant a vendre els formatges també allò per els mercats medievals i sí,
t'ha servit això pel món de la interpretació, no?
Home, doncs Déu-n'hi-do. Jo em pensava que no, i de cop el fet d'estar allà amb la gent i estar de cara al públic, de cara una mica, no? Allò de parar la gent perquè et comprin, és també has d'estar en un paper d'estar fora i de realment tenir una energia que la gent vulgui provar i que És tot un art.
Si entrem en el món de la interpretació, has estat a l'Institut del Teatre, has estat a la Piconera, a Eòlia, Actores Madrid. Com definiries tot això?
Doncs, mira, jo crec que qualsevol actor, actriu, jo crec que la formació és molt important i aquí ho té molt ja a dintre, ja se n'en surt molt ràpid i de cop hi ha gent que allò que brilla per si sol i no els hi cal molta formació, però jo crec que està bé anar-se renovant, no? Llavors jo crec que la meva gran formació ha sigut a l'Institut del Teatre, que és on a mi m'han donat les eines més grosses per treballar en lo teatral, però llavors és veritat que mentre estava a l'Institut del Teatre vaig conèixer la Chiqui Berraondo, que en aquell moment encara feia classes a l'Institut, llavors tenia com un petit laboratori de creació allà a prop del Teatre Lliure, i llavors vaig anar cap allà un temps. Després a Madrid, quan vaig estar fent una obra de teatre a Jerusalem, els dos mesos que vaig estar allà, doncs em vaig buscar un curs amb l'Arantxa Vélez, una dona que fa càstings a Madrid i així també per davant la càmera. Jo ho defineixo una mica això, no? Sempre està intentant operar mai, malgrat professionalment estiguis actiu, crec que està bé també renovar-se amb altres persones i fer cursos i estar una mica allò despert.
Clar, quan parlem del món del teatre, has treballat en pocs anys amb gent com Oriol Brogi, Julio Manrique, Jordi Casanovas... Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Tens la sensació que això t'ha arribat així com de cop?
És aquelles coses que no saps mai, no? Ben bé quina línia o quina configuració segueix, perquè jo estava a l'Institut del Teatre, de fet vaig repetir bastants cursos perquè això, pel tema de la feina, la carrera a l'Institut et demanda molt, són moltes hores presencials sobretot, llavors jo com combinava això amb les fires dels formatges i així, a vegades anava molt cansat i de cop dilluns, dimarts no anava a classe, llavors m'havia de partir i vaig acabar, gràcies a anar repetint, coincidir amb un taller, amb aquests tallers que es fan de quart amb l'Oriol Brogi, que curiosament feia un taller allà a l'Institut, i em va tocar amb ell, no sé si l'atzar o la direcció de l'Institut va dir jo crec que aquest parell es poden entendre, perquè de fet jo ja era molt fan de tot el teatre de la Perla 29 i així, I llavors, quan em vaig trobar allà amb el Brogi, doncs ens vam entendre molt bé, i ell al cap de res ja em va obrir les portes per fer el primer projecte professional a la Perla 29.
Clar, jo em confesso, tu ara deies, jo era molt fan de la Perla, soc molt fan de la Perla 29, fan uns treballs excepcionals, de veritat, i jo li deia al Guillem quan ara entrava d'estudi, és difícil aquesta entrevista quan ets molt fan d'algú. Jo sóc molt fan de Guillem Balart i de totes les feinades que fa, eh? Jo, personalment, vaig descobrir la feina de Guillem Balart amb Carrer Robadors. Uh-huh. No sé si Carrer Robadors per tu va ser el teu boom, el teu explotar com a artista.
Pot ser, jo... És això, ja et dic, eh? Aquesta cosa de l'explotar, no sé mai ben bé quan és, que de cop dius, ah, mira, doncs això ja et consolida, o això ja és una feina que dius, uf, ja marca un abans i un després, però... És evident que Carrer Robadors va ser una cosa molt forta, perquè de cop el Julio Manrique em proposava fer un protagonista d'una obra molt coral, molt grossa, al teatre grec, sostenint molt, sent el pal de paller d'una història d'aquestes de quixotesca, quasi bé, de les desventures d'un xaval que li surt tot del revés, i com sostenir això en teatre va ser un repte molt fort, però ja et dic, no sé, va ser també com assajar-ne un altre, no? Vull dir que tampoc és diferent, però sí que el gruix de feina va ser molt, molt... A moments de dir, Julio, crec que vaig una mica sobrepassat. No sé si això ho podré sostenir.
De seguida parlem també d'una altra obra molt coral, també dirigida per Julio Manrique, com és aquest Animal Negre de Tristesa, però abans d'enfrontar-te a aquesta obra, en un any has fet dos Shakespeares. Hamlet Aribau... I vas fer de Marcussi a Romeo i Julieta.
Sí, sí, sí.
T'agrada Shakespeare, intueix.
M'agrada molt, home. De fet, a quin teatrero no li agrada, no? Vull dir que segurament hi ha algú que no li interessa la dramatúrgia de Shakespeare, però jo crec que és la dramatúrgia que conforma el teatre, el cànon occidental, si més no, que coneixem. I crec que renovar clàssics de Shakespeare és interessant, si més no, sempre amb una visió una mica adequada a l'època que estem, no? Al final, el teatre no és parlar de coses que passaven 300 anys enrere, sinó actualitzar-les ara, però és que Shakespeare era tan bo que agafa, doncs, l'amor, la tragèdia, la venjança, l'enveja, el poder, que són totes aquestes coses que perduraran sempre en la humanitat, som així.
Romeo i Julieta, per cert, que vas fer de Marcussi, que era una obra... Que estava molt definida com a públic jove, no, trobo? Mm-hmm. Hi ha públic jove al teatre? Hi va el jovent al teatre?
És una molt bona pregunta. La veritat és que a mi m'agradaria respondre't sí, però no ho sé del tot. Llavors, és veritat que Romeo i Julieta, he de dir que és poques vegades havia vist platees tan rejuvenides, és a dir, que de cop hi havia... Sorties allà a saludar i de cop veies públic de adolescent o de...
Això, i anaven a escoles, també, de fet.
Anaven a escoles, després vam fer tota aquesta tardor passada, vam fer tot el bloc d'escoles i així, bueno, s'ho passaven teta, després fèiem col·loquis i realment... És veritat que enfocar el teatre cap a gent jove és complex, perquè també què és la gent jove, no? O què els hi ensenyem o què els hi deixem d'ensenyar, vull dir. Però sí que és veritat que el David Selves, la seva idea principal era, hosti, veure si podem... una història tan universal com Romeu i Julieta, coneguda per tota la gent, podem captar gent jove i que puguin conèixer la història de Romeu i Julieta des d'un lloc a ritme de TikTok i de cop estem allà i Julieta, doncs és, no?, com trobar això.
Anem a fer-ho al revés. Si em permets, tu ets jove, tu quants anys tens?
Mira, faré 30 aquest any.
El teatre interpel·la el jovent?
Jo crec que sí. És que, de fet, a mi és l'art que em va interpel·lar més quan en tenia 18-19, vull dir, aquestes edats que estem dient que estaria molt bé que cada cop més anessin al teatre, no? En mi ho va fer. Però, clar, llavors, jo entenc que també és complex, perquè la gent jove ara mateix també està ultraestimulada, hi ha moltes ficcions, i el teatre no deixa de ser un reducte molt comprimit, d'un context molt d'aquí a Barcelona. Llavors és com arribes a tota aquesta gent, no? Però a mi jo crec que ho fa i interpel·la. De fet, és l'objectiu del teatre, hauria de ser aquest, no? Interpel·lar i treure'ns de les caselles amb certes coses.
Dèiem, ara estàs amb aquesta obra dirigida per Julio Manrique, Animal Negre Tristesa, a la sala Beckett. Fa pocs dies venia Mariona Ribas en aquest estudi i li deia a la sala Beckett una de les joies de la corona de Barcelona, no? Una de les sales petites que encara aguanten a una ciutat com Barcelona. La sala petita s'està promocionant prou a Barcelona?
La veritat és que crec que no suficientment, o no sé si són... també és veritat que el teatre gros normalment, clar, és qui té més mitjà, és qui té més tirada, el Teatre Nacional, el Teatre Lliure, i després també tot l'apartat de teatres de Focus, clar, d'alguna manera tenen més publicitat, tenen més espai, llavors d'alguna manera arriben molt més al públic que el que pot oferir una sala alternativa molt més petita. Llavors, clar, no sé quina és la fórmula, no?, perquè... Jo també l'altre dia, no sé quina entrevista ho deia, no?, d'això, de que crec que els mitjans també han de tenir l'habilitat de saber escolar-se i de saber de cop anar no sé quina cosa petiteta que està fent no sé quin col·lectiu, perquè d'alguna manera aquesta gent també és qui està portant teixit cultural i teixit teatral a la ciutat, no? No només els teatres grossos o...
Animal Negre Tristesa, que la podeu veure a la sala Beckett de Barcelona del 26 de gener al 19 de febrer. Per tant, ja porteu alguna setmaneta amb aquesta obra. Com estan anant aquestes funcions?
Pues bé, jo ja et dic que és una substitució. Vull dir que jo ho vam fer l'any passat, estic substituint el Joan Amargós. I la veritat és que quan el Julio em va trucar, mira, que el Joan no ho pot fer, a veure si t'atreveixes a venir aquí en aquest engranatge que fa temps ja que funciona. Jo hi havia anat com a públic. I a mi em va colpir molt. Bueno, vam anar amb la meva parella i vam sortir els dos de dir, però què acabem de veure, no? Com... A part també era una direcció del Julio molt més diferent a tot el que li havia vist, i de cop vaig sortir dient, hòstia, aquí el Julio realment s'ha trencat molt el cap amb una obra que no és fàcil de muntar perquè és molt oberta a mil possibilitats, i llavors i colpeix molt, és una obra que jo vaig quedar-me una estoneta de dir, bueno...
I ara ho comentarem, perquè jo vaig sortir al teatre pensant també què acabo de veure, què ha passat en aquest teatre ara mateix. Respecte, i sense fer comparacions, però sí que és veritat que jo sortia del teatre i li deia, anava amb la meva mare i li deia a la meva mare, escolta'm, no t'has recordat una mica, per allò que deies, d'un format molt diferent al que ha fet sempre el Julio Manrique, a Incendis, per exemple? No té allò...
Sí, són aquestes obres que no saps com deixen una estela no? Que durant una estona s'acaba els aplaudiments i després cadascú va fer la cervesa o se'n va a casa, i amb el trajecte aquell de qui va al metro, qui va al cotxe o qui va caminant, encara ressona, no? I crec que és això passa, crec, Animal Negre Tristesa, i crec que Incendis a mi em va passar també, és això, no? És aquella època que jo tenia tot just, eren les primeres coses que veia aquí a Barcelona, Incendis em va deixar també de dir, vaig estar allà un temps de digerir-ho, no? Crec que Animal Negre Tristesa ho fa, això. És d'aquestes obres que surts de dir, a veure, què acaba de passar aquí? I... Sí.
Jo no vull fer spoilers d'una obra com aquesta. Crec que s'ha de veure sense saber gaire el que passarà. Però si anem a veure-la, Guillem, què hi trobarem?
Sí, jo és això, no? Els spoilers també costa dir que fins on explico, fins on no. Però jo crec que el que trobes Animal Negre Tristesa és un mirall amb la teva mateixa pròpia persona i amb moltíssimes coses que fem en societat que després penses, si això hi donéssim dues voltes, no sé si haguéssim arribat fins aquí, no? Llavors, jo crec que et proposa molt que puguis d'alguna manera interioritzar i sentir el dolor d'una persona com pots ser tu, de benestant, més o menys, que la vida més o menys et guanyes bé la vida i això, cada cop passa un fet que per despreocupació, perquè et mires molt al melic, pel que sigui, doncs tot esdevé una tragèdia absoluta i com surts d'això, no?
De fet, deia que a mi em va semblar tan captivadora com estremadora, però és que, de fet, no és una obra normal, perquè sí, i actueu tots i ho feu... deixes dir, de puta mare, però useu molt la llum, useu molts els efectes visuals, useu la música en directe, això no es veu sempre, no?
Clar, jo crec que el teatre, el bo que té és que l'autoria és conjunta, no? Sempre hi ha l'autor, l'autora, en aquest cas Anya Healing, que és qui d'alguna manera fa la partitura textual, però llavors, clar, tens el Julio, que és qui idea una mica tot l'engranatge, però llavors hi ha el Damien Basent, que fa tot l'espai sonor, el Jaume Ventura, que fa les llums, l'Alejandro Andújar, que munta tot aquell espai perquè tu formis part d'allò, que realment l'espai és com una peixera que estàs allà dins sense poder-ne sortir, I jo crec que tot això és el que conforma la pròpia peça, no? Que és molt... cada departament va molt junt perquè sentis tota la pressió de la pròpia obra, no? És com una instal·lació performàtica, és molt, la forma és molt performàtica.
Quina és la dificultat de fer una obra tan coral com aquesta?
Jo, clar, mira, com que la vaig haver d'assajar molt poquet, perquè les substitucions de teatre és allò amb restes d'espavilar per fer-la, és has d'estar molt, molt al lloro perquè és una peça d'orfebreria, no? És com un rellotge que cada peça funciona, si un tira a la dreta, l'altre tira a l'esquerra, els espais... Has d'estar molt, molt al lloro amb tot l'equip perquè realment tothom està a escena, les dues hores que dura més o menys l'obra, tothom està a escena tota l'estona, ningú se'n va, llavors has d'estar allà, doncs, respirant amb tothom, no?
Una obra que parla d'un catàstrofe que es deia l'APM, i tot el que suposa per la natura, sí, però ens deies, ens posa un mirall davant perquè també interpel·la molt l'espectador en com una catàstrofe ens canvia, no?, d'un dia per l'altre.
Sí, és aquesta cosa de la modificació del propi discurs que a vegades tenim integrat, no?, de dir, jo, algú, no?, jo he sentit que penso, jo no tinc por a la mort, jo, bueno, ja, quan m'arriba.
No, perquè no han vist l'obra.
Clar, no, hi ha gent que no, jo penso, hosti, doncs sí, de dir, però no, com de cop algú que deia, mira, jo més o menys vist, sóc dissenyador gràfic i m'ho monto superbé i sóc això, sóc l'altre és enginyer, l'altre és no sé què, no? Tots tenen unes feines molt, diguéssim, gent bé, gent bé, no?, que no els hi falta de res.
No com nosaltres.
Exacte. I clar, llavors tenen discursos, no?, de dir, ui, aquests, a mi no em fa por la mort, tal, i de cop es troben allà amb una barrera de flames i de cop dius, hosti, doncs potser amb allò que em pensava que no, doncs ara estic cagat de por, o sigui, estic cagadíssim i sóc un ésser vulnerable i aquí no sé què fer, no tinc resposta a això.
Fins a quin punt? Clar, perquè quan veus una obra d'aquest tipus, és veritat que agrada molt i veure-la, però també és veritat que t'angoixes com a espectador, fins a quin punt s'angoixa l'actor? Perquè deveu acabar esgotats.
Sí, són aquestes obres que demanden molt perquè el que estàs explicant, d'alguna manera, mentre tu vas explicant, a tu també et colpeix, però alhora l'exercici bo dels intèrprets és això, que d'alguna manera sempre hi ha una part de dir, bueno, és ficció, no? Vull dir que si no acabaríem tots, que hauríem d'ingressar al psicòleg després de cada obra, no? I bueno, de fet, quasi tots anem al psicòleg, en veritat, però vull dir que hauríem d'acabar... no ho sé, no? Que seria d'un desgast que no seria professional, que seria un desgast ja de dir, és que no podríem seguir, no? Llavors, és com que estem donant-ho tot, però sempre hi ha un puntet de dir, bueno, no ens hi va absolutament tot.
Ho dèiem abans, que tornes a treballar sota la direcció de Julio Manrique. Com és treballar amb Manrique?
Bé, és que jo el Manrique és per mi és dels directors que hi ha ara mateix amb qui he pres més, amb qui d'alguna manera les peces que he vist m'han colpit més i amb qui sé que quan em truca o quan hi ha la paraula Manrique per allà sé que no hi haurà, no sé com dir-ho, és tiro segur, és cosa assegurada, no sé com dir-ho, és amb el Julio salto on sigui.
A més ara t'hem vist fer tele.
Sí.
No n'havies fet abans?
No, sí? Havia fet allò típic, algun capitular d'alguna cosa, allò, algun curtmetratge així, però sí, és...
Per què t'has decidit a fer tele ara?
Bueno, és aquelles coses, no?, que estàs fent teatre i de cop penses, bueno, i l'audiovisual, què? Podríem provar-lo, no? I sí, és...
El podrem veure cada dilluns a Bojos per Molière, aquesta sèrie de ficció que ha presentat TV3 aquesta mateixa setmana. Fas de professor, sí, a l'Institut del Teatre, eh?
Faig un professor, hi ha tot el bloc de personatges protagonistes que són alumnes que entren a l'Institut del Teatre. Llavors, l'obra és una obra molt coral envers, diguéssim, tots aquests protagonistes que són alumnes de l'Institut del Teatre, i llavors hi ha uns secundaris que estem allà, que són tot el bloc de professors i la família d'un també que estan per allà. I sí, el meu personatge és el Max Galvany, que és un professor molt jove, de fet tinc quasi bé l'edat dels alumnes, però és això, és un personatge que està allà una mica misteriós, no saps massa ben bé per on va.
Clar, si no t'ho pregunto, jo sé que ho dieu això, eh? Si no t'ho pregunto, la gent em començarà a tirar ampolles i pedres al cap. Cap on va aquest personatge?
Cap on va? doncs va cap a... No acaba d'estar... De fet, la sèrie no acaba de tancar-se molt, eh? No sé si és perquè segurament voldran a veure si es pot seguir fent una segona temporada o així, però vull dir, no té un punt i final. Mm-hmm. Llavors, el personatge, crec que és un personatge que és d'aquells que aprofita el seu poder per, diguéssim, comprometre amb certs alumnes a prometre segons quin càsting que mai ve, dir-los, no?, com posar-los una mica entre l'espasa i la paret en relació també a l'escola, en relació a l'ofici, que, bueno, que és un ofici que s'ha de ser valent.
Relacions de poder i institut de teatre, eh?
Ja, sí, sí. Anava per aquí la cosa, eh?
Val, val. No entraré, no et vull ficar cap jardí. Projectes?
Projectes, mira... Doncs ara mateix això, acabar l'Animal Negre Tristesa, que encara ens queden doncs, fins al 19 de febrer. Uh-huh. I llavors, després La Brutal, em sembla que volen fer gira del Romeu i Julieta de cara a la tardor que ve, però això encara s'haurà de tancar. I després ara, la primavera, cap a la primavera, maig, no sé si es pot dir això, però començaré segurament una sèrie amb el Javier Giner, que és una grandíssima persona, que muntarà una sèrie sobre un llibre que va escriure ell que es diu Jo Adicto, que parla sobre addiccions que ell va tenir
sí,
al seu moment.
Llibre que val molt i molt la pena, de veritat.
Doncs ara versionaran una sèrie, res, faig un personatge allà secundari que no sé, això, no sé quan sortirà ni res, però això és ara el següent que faré.
Cap Shakespeare?
De moment no.
No?
De moment no tinc res tancat de Shakespeare. Jo sempre dic que a mi m'encantaria fer el Iago de...
Home.
El grandíssim malvat de Shakespeare. Potser em falten més anys, però sí que...
No, però sí, també Guillem Balart o el Pacino. No, no, però està molt bé, està molt bé.
Està molt bé, està molt bé.
No, una fita
sí, sí, sí,
important.
Sí, sí, sí.
Aquest, de moment, són els projectes de Guillem Balart. Per cert, abans et preguntava per què no va el públic jove al teatre. Quin moment viu el teatre català?
Doncs... Clar, jo crec que són molts factors, no? Perquè hi ha hagut tot el tema de la pandèmia, que això ja l'ha acabat... O sigui, jo crec que abans de la pandèmia el teatre ja estava en un moment delicat. Uh-huh. Crec que el teatre sempre està en moments delicats, no? No és un tipus d'art que estigui allò molt solidificada, perquè el teatre minva en relació a el que li passa a la societat, no? Llavors, quan la societat està una mica líquida i no saps massa, llavors també les platees no s'acaben d'omplir, malgrat vulguis fer propostes molt diferents, de cop hi ha un espectacle que ho omple molt, no saps per què, i un altre no, i ningú té una fórmula com gaire clara. Però jo crec que ara mateix, espero, o és la meva esperança, crec que s'està revifant i que a poc la gent torna a omplir teatres i que progressivament jo ja tinc amics que estan fent coses, hòstia, avui hem exhaurit, hòstia, demà, mira, estem 4 dies exhaurits, o mira, de cop hi ha hagut una venda d'entrades anticipada molt forta. No sé si és en tots els teatres, però crec que la gent vol tornar a omplir espais i hi ha hagut una crisi molt forta de tot, de quedar-se a casa, de no... Llavors ara crec que a poc el teatre està en un lloc que espero que sigui esperançador.
No només això, deies, el teatre sí que sempre està en crisi i tota la raó del món, però sí que és veritat que també vivim un gran boom, almenys a Barcelona, pel que fa a la colla d'artistes que feu teatre i que heu sorgit com un bolet, no? Uh-huh. I que déu-n'hi-do el talent que hi ha.
Sí, sí, és que per això et dic, que cada cop més jo crec que això, també noves companyies... noves maneres d'entendre la teatralitat, noves maneres de llenguatges diferents, vull dir, crec que tot això està bullint molt fort, però bueno, que encara aquestes companyies necessiten espais que els reconeguin. No sé, l'altre, no sé, em parlava amb els de la Calòrica, no? Amb el Marc Rius, que va estar també al Hamlet i així, que clar, la Calòrica ara tothom en parla, però ells fa que són companyia...
Fa 12 anys o 13.
12 o 13 anys, i fins que no han tingut doncs, un Teatre Nacional o un Poliorama o un no sé què que els ha agafat, vull dir que és difícil també, però evidentment talent n'hi ha de sobres.
Parlàvem abans del Julio, el Julio Manrique, que va començar sent actor i ha acabat sent un grandíssim director del país. Has pensat en dirigir ja o no?
Hosti, això a vegades m'ho pregunta algú de dir, tu com ho veus? I és com que quan estic en un assaig veig molt la capacitat que té el director de tocar tantíssimes coses, que veig que és una capacitat molt, molt lloable perquè és difícil estar amb tantes coses, no? Jo crec que ara mateix m'agradaria molt, però no seria capaç. O, si més no, hauria de ser algo molt petitet, amb un o dos intèrprets com a molt, una cosa, perquè a vegades veig aquests directors que organitzen 8 intèrprets a l'escenari més tot el que requereix i penso, uf, no sé, ara mateix crec que no tinc ni la capacitat ni les ganes, crec, ni l'experiència per tirar-me en un projecte a dirigir, però ja m'agradaria.
De moment, Guillem Balart, que el podreu veure a la Sala Beckett fins al 19 de febrer amb aquest Animal Negre Tristesa, que val molt i molt la pena. Cada dilluns també a TV3, a Bojos per Molière, i aneu-lo seguint perquè és una bèstia per l'actuació, de veritat. Guillem Balart, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Radio Estel.